Dijous arriba la primavera. Aquest any, però, l'escassetat de pluges a l'hivern i les temperatures baixes a la nit fan preveure a la Societat Catalana d'Al·lèrgies una primavera amb menys al·lèrgies que els últims anys. Malgrat tot, sempre hi ha aquells a qui el pol·len ja ha provocat els primers estornuts. Avui obrim consultori sobre al·lèrgies i per això ens acompanya el doctor Alfons Malet, director del Servei d'Al·lergologia, del Centre Mèdic Tecnon. Doctor Malet, bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Qualsevol pregunta sobre al·lèrgies... Aquí el doctor Malet, 902-477-100, ara mateix 902-477-100, o enviar un correu electrònic al món@raco.net, al món@raco.net. Primer unes preguntes. Es calcula que a Catalunya hi ha 1,5 milions de persones que tenim al·lèrgies. És una xifra que puja cada any, no? Per quins motius?
Cada any. Són diversos factors, no? Cada vegada és més conegut, hi ha diferents hipòtesis. Hi ha una hipòtesi, que la hipòtesi higienista, que ens diu que en el món occidental, cada vegada que hi ha més mesures d'evitació de malalties infeccioses, i això és veritat, perquè s'han reduït molt, el sistema immunològic reconeix més unes altres substàncies. Nosaltres, les substàncies que provoquen al·lèrgia, els diem al·lergens, provoquen més els al·lergens, i desenvolupen malalties de tipus al·lèrgic. Una altra és la genètica. Està demostrat que és una malaltia genètica, i cada vegada es coneixen més els factors desencadenants. I els altres és que a nivell de lo que seria la incidència màxima són en el món occidental i a les grans ciutats. I aleshores nosaltres també tenim estudis que ens diuen que els factors ambientals, sobretot la contaminació, la pol·lució, fa que incrementin aquest tipus de malalties.
Vostè també considera que serà una primavera tranquil·la o no?
No. Coincideixo amb l'informe de la Societat Catalana d'Al·lèrgia. Jo he estat fa uns anys president d'aquesta societat i reconeixo molt els estudis científics que s'han fet i els estudis de la Universitat de Bellaterra, que ens fan tots aquests càlculs setmanals dels nivells de pol·len a tot Catalunya. Tenen raó en el sentit que aquest any ha plogut un poc i els anys que hi ha poca pluja, després les plantes fan menys pol·len. El que passa és que tenim una experiència que ha succeït, que aquest any, amb el pol·len del xiprer. El xiprer és un arbre que fa una pol·linització abans de la primavera. Ah. Aquest any ha vingut enrederit, perquè normalment comença a pol·linitzar a l'època d'hivern, gener, febrer. Aquest any ha passat una cosa molt curiosa, que aquest any el xiprer ha florit, ha fet la pol·linització més enrederida, ha sigut més els mesos de febrer i de març, ara estem a nivells molt alts de pol·len de xiprer encara, i hem estat potser dels nivells més alts dels últims anys. Llavors, aquestes prediccions que ens deien que realment, com que ha plogut poc, hi haurà poc pol·len, no podem dir al 100%, perquè tenim una experiència actual, dades actuals, de que aquest any el pol·len del xiprer ha provocat una sintomatologia molt important. Aquests dies la gent que ha tingut al·lèrgia al pol·len del xiprer ha passat molt malament.
Ja tenim algunes trucades, un instant que ara decidirem, només deixem preguntar-li, quan parlem d'al·lèrgia, el pol·len és el número 1, no?
No.
Ah, no?
No, depèn de cada lloc on un viu, no? Aquí a Catalunya, la causa més freqüent d'al·lèrgia, parlant d'al·lèrgies respiratòries,
sí?
La causa més freqüent d'al·lèrgia respiratòria està provocada pels àcars de la pols domèstica.
Els àcars de la pols.
Sí,
allò aquestes... que jo tinc al·lèrgia a la pols,
exacte.
Però són els àcars,
No és la pols.
Allò que molts cops al matí quan es lleva un i comença a fer estornuts i tal, són els àcars, eh?
Exacte. Quan un s'aixeca, està a casa, quan diu el primer de tot, quan jo m'aixeco, començo a estornudar, em pica molt el nas, els ulls, em poso malament, això és una al·lèrgia als àcars. I l'al·lèrgia als àcars és la causa principal d'al·lèrgia. Ara, en aquests moments, com que hi ha molta humitat durant tot l'any, tenim al·lèrgia als àcars pràcticament tot l'any, però antigament l'al·lèrgia als àcars era més de primavera i tardor.
Sí.
O sigui, igual a la primavera, també la gent que tenia al·lèrgia als àcars empitjorava.
I es pot evitar o no?
Bueno, com tot, s'han de fer una sèrie de mesures, s'han de fer una sèrie de tractaments. Hi ha uns tractaments molt específics per a la gent que té al·lèrgia a una determinada substància, el que deia un al·lèrgia.
Els àcars són il·limitats, per entendre'ns, i són inevitables, no?
Jo diria que pràcticament nosaltres recomanem unes mesures, hi ha molts controls, es fan una sèrie de coses ambientals molt importants per disminuir, però és difícil. I després, que és clar, una persona viu a casa 8, 10, 12 hores. Després les altres hores surt de casa, mai llocs on tallen moquets, va lloc on tallar molta pols acumulada i han de fer tractaments específics.
Primera trucada. L'Assumpció des de Barcelona truca al 902-477-100. Bon dia, Assumpció.
Hola, bon dia.
T'escolta el doctor, tu diràs.
Mira, jo em vaig fer les proves de l'al·lèrgia l'any 2011 i em va sortir que jo no era al·lèrgica al xiprés, amb altres coses sí. I ara, aquest any, he tingut una crisi molt forta fa 2 dies i suposo que és del xiprés. Pot haver canviat la cosa. O sigui, les meves al·lèrgies poden haver canviat en aquests 3 anys?
Potser. L'al·lèrgia al pol·len depèn de la quantitat de grans de pol·len que hi ha cada any. Els últims anys, com que els nivells de pol·len han sigut molt alts, és quan provoquen més sintomatologia. Podia ser que anys anteriors els nivells de grans de pol·len per metre cúbic fossin baixos i no duguessin sintomatologia, i aquests 2 darrers anys, tant l'any passat com ara aquest any, com que hi ha hagut uns nivells molt alts, sigui possible que això provoqui la sintomatologia.
Molt bé.
Convindria tornar a fer-me la prova o no?
Sí, des del meu punt de vista, en medicina hi ha un principi, hi ha una al·lèrgia més, que primer sempre el més important és fer el diagnòstic. Llavors, en aquest cas, es tindria que repetir i es tindria que mirar específicament el pol·len del xiprer.
I ho fa la Seguretat Social, això?
Sí, la xarxa pública té uns nivells assistencials amb serveis d'al·lèrgia molt qualificats per fer aquests estudis.
Molt bé. Moltes gràcies, Assumpció.
Gràcies.
A Tarragona, l'Àngels. Bon dia, Àngels.
Hola, bon dia.
Tu diràs.
Mira, tinc al·lèrgia des del 2005 aproximadament, quan vaig tenir el segon nen, i me van fer les proves i sóc al·lèrgica gairebé a tot. O sigui, jo és que vaig arribar a pensar que era al·lèrgica a l'alumini de la cotxilla, perquè és que me va sortir tot el braç, doncs, vermell, no? Llavors, el que m'ha coincidit, no sé si el doctor se'n riurà de mi, però 2 cops que he deixat de fumar, 2 cops que al deixar de fumar m'ha sortit una al·lèrgia, però una crisi impressionant. I aquest cop, també, fa 6 mesos que vaig deixar de fumar, i ara tinc l'al·lèrgia molt forta, fins i tot que mai m'havia passat, per la nit me desperta. O sigui, i llavors és que no puc parar, m'arraja. Bueno, el meu diagnòstic és rinoconjuntivitis al·lèrgica, i fins ara m'aprenia, no sé si puc dir la marca, però eren unes pastilles liofilitzades, i m'anava força bé, però és que ara ni això. I vaig optar per lo natural, i és que tampoc no me fa res. Jo m'imagino que és el xiprer, perquè és el que diu el doctor, que bueno, fa un parell de mesos que ja ho tinc molt fort, molt fort. I ara, mica en mica, me va anant marxant. I la meva pregunta és, primera, si té alguna cosa a veure el fet de deixar de fumar, que el cos se rehabitui, no sé, o bé també, no sé, si les pastilles aquestes al final te fas immune.
Té 2 preguntes. La primera, depèn de moltes circumstàncies. Al moment que una persona deixa de fumar, es provoca una sèrie de canvis amb l'organisme. I després, les persones que tenen al·lèrgia a diferents al·lergens, és més difícil de poder previndre si les causes són diferencials. El que sí, amb els estudis, és molt important, quan una persona té al·lèrgia a diferents al·lergens, a l'estudi enfocar a dir quin és el més important o quin és el més rellevant, perquè després tu fas una prevenció i fas un tractament amb l'al·lergè que tu consideres que és el prioritari. A vegades les persones que tenen al·lèrgia a diversos al·lergens però diuen, aquest és el prioritari, hi ha un secundari que també té una certa transcendència. Però sempre intentem averiguar, estudiar quin és el que provoca més símptomes per després donar unes mesures per intentar evitar-ho. En quant als antihistamínics, estan considerats avui en dia, tenim molts antihistamínics amb pocs efectes secundaris, i pot haver-hi un efecte d'habituació, però si fan tractaments molt a llarg termini. Nosaltres el que considerem que no és bo és que una persona s'estigui tractant sempre. Si està tractant sempre vol dir que la sintomatologia no va bé o que passa alguna cosa. En aquest cas és molt millor anar al metge, anar a l'especialista per veure com es pot previndre. No és bo fer una medicació de forma continuada. Llavors, si realment un antihistamínic ha fet un efecte secundari o no hi ha una eficàcia clínica, s'ha de comentar al metge per fer amb un antihistamínic alternatiu.
Gràcies, Àngels.
Molt bé, gràcies.
Que vagi bé. 902-47-700, de moment mails. La setmana que ve em faig les proves d'al·lèrgia, en què consisteixen i per què, si mai havia tingut símptomes, perquè des de fa 4 anys sóc al·lèrgic.
L'al·lèrgia depèn molt de la situació climatològica i la situació
ambiental. Si pot ser al·lèrgic aquest any i l'any que ve no.
Exacte. Per exemple, l'al·lèrgia al pol·len depèn molt, molt, molt del nivell de grans d'espores de pol·len per metre cúbic que pol·linitza en una època determinada. Si els nivells són baixos, no provoquen sensibilització, però si tenim 2 o 3 anys que són nivells alts, com ha passat ara l'any passat i serà segurament aquest any, què passa? Que la gent pot ser que durant un temps es vagi sensibilitzant i després al cap d'un any o 2 li surti l'al·lèrgia. Perquè surti una al·lèrgia, té que haver-hi abans un període on la persona hagi estat en contacte amb aquesta substància. I això és, això és un principi bàsic en qualsevol patologia al·lèrgica. Per ser al·lèrgica amb una substància, tens que tenir abans un període marido previ d'estar en contacte amb aquells plans. I llavors, depenent de la sèrie de circumstàncies o predisposició de tipus genètic o com està dient abans, amb descendents familiars, etc., llavors desenvolupes l'al·lèrgia. Llavors, quan tu ja tens els símptomes, l'ideal, torno a repetir, l'ideal de la medicina i molt més amb al·lèrgia és fer el diagnòstic. Llavors, per fer el diagnòstic amb al·lèrgia és molt senzill. El diagnòstic amb al·lèrgia és fonamentalment amb unes proves cutànies. Les proves cutànies s'estudien per cada zona o per cada hàbit alimentari de cada persona, les substàncies ambientals alimentàries que un està en contacte que poden provocar una sintomatologia al·lèrgica, i això es complementa amb un estudi immunològic, que avui en dia es pot fer amb una analítica, comprovar com està el sistema immunològic de cada persona, i finalment es poden fer proves d'exposició amb els al·lergens que nosaltres considerem que són els responsables. I aquestes proves d'exposició poden ser a nivell nasal, a nivell conjuntival, a nivell bronquial, i comprovar que aquesta sigui realment la substància que li està perjudicant a la persona que té la sospita de que té una al·lèrgia.
Hi ha gent que, quan hem de passejar per zones on hi ha plataners, fugim. Fugim. Uh-huh. Vull dir, per exemple, perquè a Tarragona n'hi ha, al centre, al Diagonal de Barcelona, uh-huh, n'hi ha a zones a la zona del Baix Camp n'hi ha, és a dir, que hi ha molts plataners que creen aquesta mena de... És un arbre que, diríem, els al·lèrgics fugim quan el veiem.
Així és un dels pol·lens més agressius des del punt de vista de l'al·lèrgia, i realment provoca... És un pol·len que té una pol·linització d'un mes, 6 setmanes, on provoca aquesta, però els nivells de pol·len són molt agressius i provoca sintomatologia. I, evidentment, on està aquest arbre, que és un arbre que és molt freqüent a ciutats d'aquí de Catalunya, la gent que té aquests símptomes, doncs, pateixen, sí.
La Sandra, aquest any és horrorós com em piquen els ulls. Mai havia tingut tanta coïssor. Per contrari, no tinc la típica congestió nasal. Pels ulls n'hi ha suficient posant-me gotes de llàgrimes? No em prenc antihistamínics.
Sí, en el cas del polen, el polen és un de les substàncies ambientals que més provoquen sintomatologia de tipus conjuntival. O sigui, així com altres al·lergens no són tan específics de la conjuntiva, en canvi el polen és una de les causes més freqüents que provoquen el que nosaltres diem conjuntivitis al·lèrgica. La conjuntivitis al·lèrgica normalment va associada amb algo de rinitis. Tothom que té conjuntivitis, algo d'obstrucció o algo d'estornos en tenen. Però hi ha persones que el que és més freqüent és la conjuntivitis, i hi ha persones que tenen conjuntivitis exclusivament. El que són dels tractaments tòpics, o que són tractaments locals que es poden posar a la conjuntiva, també tenim colitis que estan amb antihistamínics. Ah. Llavors, en el cas de la gent que té una conjuntivitis al·lèrgica, l'ideal és fer els colitis que porten únic i exclusivament antihistamínic local. Llavors, si només és conjuntivitis, no fa falta prendre un antihistamínic per via oral, es pot controlar amb antihistamínics locals, amb colitis.
Truca la Marta. Hola, Marta.
Hola.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu diràs.
Bueno, jo tinc un fill que està diagnosticat d'hiperreactiu. Pren uns inhaladors cada dia perquè, si no, agafa bronquitis al·lèrgica i, llavors, bueno, té asma i això llavors li costa respirar. I amb això hem millorat el tema de les bronquitis, però no millorem el tema de la rinitis, bueno, el que estàveu parlant ara de les conjuntivitis al·lèrgiques i, sobretot, també de les laringitis, que llavors li han de donar la cortisona. I era per preguntar-li, perquè pobre porta 15 dies horrorosos, suposo que és el tema del xiprer, i tot i estar amb l'antihistamínic que ens van recomanar, avui, per exemple, torna a tenir un brot bastant fort, o sigui, torna a estar amb els ulls inflats, torna a estar amb conjuntivitis, torna a estar com... no és encostipat, o sigui, torna a estar molt tapat, i és com una mica ja desesperant per part nostra, perquè ja no sabem què fer, no? Llavors, era la sensació, bueno, de si hem de seguir amb l'antihistamínic, si no, si que el portaré al pneumòleg, perquè demà tenim hora al pneumòleg, perquè ja no sabem què fer, no? Surt reactiu a tot i no reactiu a res, i no li podem acabar fent mai les proves definitives, perquè quan li traiem el tractament antihistamínic, el que porta cortisona a l'inhalador, no arriba als 15 dies que ja torna a estar amb una bronquitis i està tapat i no pot respirar bé. Mm-hmm. Llavors, no sé què em recomanaria el doctor. Potser que no perdi la paciència, no? Però...
Sí. No. Molt bé. Marta, gràcies, eh? Ara et contesta el doctor.
Primer de tot, no perdre la paciència, perquè avui en dia per desgràcia, tenim molts nens que aquesta és una patologia molt freqüent, freqüent. I és molt, molt agraïda als, als tractaments antialèrgics. Hi ha, jo en aquest cas, no, que també soc pediatre, tenim moltíssimes publicacions on és, inclús és més agraït el tractament antialèrgic amb nens que no pas amb adults. Amb adults hi porta molts anys d'evolució. Si la patologia està una miqueta cronificada, doncs tens una certa dificultat. Amb el nen és difícil que s'arribi amb aquesta situació. I aleshores, el que hi ha en tots els darrers estudis, el que ja s'ha publicat, és que avui en dia no hi ha una patologia només d'un lloc, només nasal, conjuntival o respiratòria, sinó que és la via aèria, és tot, la nasal, la conjuntival i la bronquial. Llavors, quan un crió presenta una hiperreactivitat, vol dir que té tots aquests símptomes. Llavors, com he dit abans, i torno a repetir, el més important en medicina i el més important en al·lèrgia és fer el diagnòstic. S'ha d'intentar trobar que pugui estar una setmana sense prendre antihistamínics i fer les proves d'al·lèrgia. Les proves d'al·lèrgia és el que dona el diagnòstic. I en base amb el diagnòstic es posa el tractament. O sigui, el primer principi bàsic en medicina és fer el diagnòstic. Un cop tens el diagnòstic, es posa el tractament. Avui en dia, els tractaments antialèrgics són molt efectius i totes les publicacions que hi ha en el món occidental, tant europees com americanes, més del 90% dels nens que estan fent aquest tipus de tractaments, l'evolució clínica és molt favorable. Llavors, jo crec que aquest nen estaria dins d'aquest grup de població.
Pues per la Marta, que estigui tranquil·la. La Carme, per parlant de criatures, què en pensa de la vacuna contra l'al·lèrgia als àcars? És aconsellable posar-la a una nena de 13 anys?
Totalment. O sigui, com deia abans, el primer és fer el diagnòstic. Si el diagnòstic està realitzat, ens indiquen que realment després de les proves l'al·lèrgia en qüestió és els àcars de la pols domèstica i sintomatologia pels àcars, el tractament definitiu, com deia al començament la primera pregunta que ens han fet, és el tractament amb les vacunes. Les vacunes nosaltres diem vacunes terapèutiques o immunoteràpia específica. Aquest tipus d'immunoteràpia, aquest tipus de vacuna específica, porta moltíssims anys d'utilització, moltíssima experiència, està recomanada per la Societat Científica o per l'Organització Mundial de la Salut, que ens recomana que es facin aquest tipus de tractaments, i és el tractament de la causa, és el tractament de l'etiologia de les malalties al·lèrgiques. El tractament de la vacuna és molt eficaç per la sintomatologia i té una altra finalitat, és que fa una prevenció a que aquests símptomes no desenvolupin complicacions. Una persona que té rinitis o que té conjuntivitis, amb els anys, si té molta sintomatologia, pot provocar sintomatologia respiratòria, pot acabar tenint reactivitat bronquial o pot acabar tenint asma. Si les persones han fet un tractament antiològic, evites que després pugui tenir aquestes complicacions.
La Cristina diu que el dia 31 l'operen perquè fa una donació de fetge a son germà. Soc força al·lèrgica. Diu, m'aconsellen amb mascareta quan comenci a sortir al carrer?
Depenent de la causa que tingui, probablement sí, depenent de la sintomatologia que ella tingui i del nivell de l'al·lèrgia.
No prendrà cap mal que ho faci.
No, clar, absolut, probablement sí.
Ens queda un minut i mig. Jo vaig patir, la Judit, un hipertiroidisme de Grace-Basedow, que és una malaltia autoimmune. Després de tractament amb iode radioactiu, ara tinc un hipotiroidisme controlat. Sobre les mateixes dates vaig començar a patir símptomes d'al·lèrgia que abans no tenia, gossos, gats, plataners, gramínies, parietàries, àcars, oliveres, etc. La pregunta és, hi pot haver cap tipus de relació causa-efecte d'una malaltia amb l'altra?
No, és un trastorn autoimmune. Les malalties al·lèrgiques poden desenvolupar problemes de tipus immunològic, però per una via algo diferent. Aquí coincideix una malaltia autoimmune amb una malaltia immunològica que és l'al·lèrgica.
La Marta Proubasta diu si existeix alguna associació d'afectats a l'al·lèrgia als sulfits.
Sí, els sulfits provoquen molta sintomatologia, però hi ha moltes associacions de pacients, no?
Sí.
que estudien i analitzen. Hi ha l'associació d'al·lèrgia a aliments, que és una associació de pacients que dona moltíssima informació, i amb aquesta associació donen explicació del tema dels sulfits.
Perquè, clar, amb el tema dels aliments també hi ha hagut una gran quantitat, una enorme quantitat de casos d'al·lèrgia i que ara s'estan detectant. Que també s'ha de dir a molts pares i mares que ara es fan proves a les criatures, vostè que és pediatre m'ho sabrà dir, que moltes vegades són al·lèrgics, per exemple, a l'ou, que és un clàssic, però que no vol dir que d'aquí 2 anys ho siguin, que pot canviar això, no?
Exacte, és així. L'al·lèrgia alimentària, la prevalença, així com totes les al·lèrgies augmenten cada any un 2%, amb l'al·lèrgia alimentària augmenten encara molt més.
Aviat el tornem a trucar, doctor, perquè ens vingui a parlar precisament de les al·lèrgies alimentàries.
Encantat.
De les al·lèrgies alimentàries, i perquè aquí hi ha un món que va des del tema infantil, cada vegada més, que molts pares i mares, si diuen que ets al·lèrgic a l'ou, al cap de 5 anys o 8 anys encara estàs no donant-li ou a la criatura, quan la criatura ja en podria menjar perfectament, o no.
Sí.
I de la gent gran també, perquè hi ha casos que es detecten quan ets gran que ets al·lèrgic a algun tipus de menjar que no, ni t'ho pensaves ni t'ho esperaves. Un plaer, doctor Malet.
Igualment.
Moltes gràcies. Aviat una altra vegada en aquest estudi per parlar d'aquest altre tipus d'al·lèrgies.